Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres, de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Bon dia, matiners, matineres, com esteu? Farem avui el programa entre Pablo Morganti, que estan els controls tècnics, Sergi Torres estarà també per aquí, David Ventura, Àlex Berlanga i qui us parla, Vicent Tur. Molt bon dia, Àlex.
Hola, bon dia.
Vinga, que és divendres, ja ho tenim, això. Molt bé, avui tindrem a una persona que ens fa molta il·lusió, un formenterer que té 60 anys i resulta que s'ha proclamat... com a campió de Balears de BTT. I, a més, fa dos anys, com qui diu que va agafar la bicicleta. Es diu Agustín Moya. El tindrem per aquí. També parlarem de videojocs, que no tot ha de ser fer esport, amb Sergi Torres i Pablo Morganti. I també parlarem del problema que tenen alguns barris de Palma, en concret en el barri de Santa Catalina, per la remor i pels botellons que s'organitzen en aquests llocs. Això, tot això, fins que siguin les 7.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Quin dia és avui?
Avui és divendres, és 11 de juny, és Sant Bernabé, Santa Adelaida i Sant Lleó III Papa. Vinga, va, anem a parlar de nosaltres mateixos, de la ràdio, per començar avui el nostre programa. Aquest programa potser l'estàs sentint ara mateix a través d'internet, a través de la televisor, a través de la TDT, o potser a través d'una ràdio FM.
Fins fa no tant temps, tant de temps, aquesta hauria estat l'única manera de poder escoltar-nos. Doncs bé, un 11 de juny de 1935, als Estats Units, l'inventor Edwin Armstrong realitza la seva primera demostració pública de la ràdio en freqüència modulada. Havia patentat aquesta tècnica dos anys abans.
Aviat, els receptors de ràdio en FM varen demostrar que generaven un so molt més clar i molt més lliure d'interferències que no els d'amplitud modulada, coneguts com AM. Si mireu la vostra ràdio, si és una ràdio d'aquelles de tota la vida, veureu que tenen FM i AM quasi segur. Bé, l'AM havia dominat la ràdio fins aquell moment. Encara que Armstrong havia inventat la FM, resulta que la Comissió Federal de Comunicació dels Estats Units el va deixar sense banda per emetre, perquè va posar els nous canals de televisió damunt de les freqüències de ràdio on emetia aquest senyor, Armstrong. És una història trista. L'inventor de la ràdio FM es va acabar suïcidant l'any 1954 en veure com, indirectament, li havien robat l'invent. I per la mare de Joc de Trons, no per res, sinó perquè avui fa anys l'actor que interpretava el millor personatge d'aquesta famosa sèrie.
Estem parlant de Peter Dinklage, un gran actor, tot i la seva mida. L'intèrpret de Tyrion Lannister a Joc de Trons va néixer un 11 de juny de 1969 a Nova Jersey, als Estats Units. Per fer de Tyrion, té 4 Emmys i un Globus d'Or.
Si el veus pel carrer, li podeu demanar que us convidi a una cervesa, encara que, tractant-se de Tyrion Lannister, bé podríeu acabar en una masmorra o cremats per les flames d'un drac. També us cremareu a les flames, però ses de l'infern, si escoltau aquest grup.
Els mateixos declaraven aquesta cançó que sentien, això, simpatia pel dimoni. The Rolling Stones varen actuar per primera vegada a Espanya un 11 de juny de 1976 a la plaça de Bous, la Monumental de Barcelona. Veure el Rolling va costar a cadascun dels 11.000 assistents 900 pessetes de l'època, que són uns 5 euros.
Aproximadament. Va ser un concert històric, no només perquè fos el primer de Rolling Stones a Espanya, sinó perquè va servir per normalitzar aquest país com a destí de concerts internacionals, que fins aquell moment havien arribat en comptagotes. En un instant, els temps que ja us dic que ve sense gota, sense cap gota.
Pleased to meet you. Hope you guess my name.
Avui sol, molt de sol. No deixeu el protector solar gaire lluny. La calor també va guanyant terreny. A l'interior de Mallorca s'arribarà als 32 graus de màxima, que seran 27 també a Menorca, 28 a Eivissa i 24 a Formentera. Mínimes que ja superaran els 20 graus en molts punts de les Balears. El vent bufarà fluix de llevant a les Pitiuses, de tramuntana a Menorca i al nord-est de Mallorca i de Garbí, al sud de Mallorca.
Primer vol a Formentera. Cafeïna de la bona. Cantant sota la dutxa.
Un divendres segur que en David Ventura té una música, una cançó per començar el dia ben animosa. David, bon dia.
Molt bon dia, Vicenç Llullens. Divendres, el nostre dia favorit. Avui el començam i el ballam sota la dutxa amb una cançó que segur que ja coneixeu, però què més dona? Avui l'escoltarem una altra volta perquè és d'aquells temes que t'omplen el cor d'alegria. Es tracta de Build Me Buttercup, una cançó dels Foundations que potser us soni perquè era la que apareixia als crèdits finals d'aquella meravellosa comèdia que es deia Algo pasa con Mary. Jo estava convençut que els Foundations eren un grup afroamericà, però no. Resulta que eren britànics. Eren un grup multiracial on hi havia blancs, jamaicans, dominicans i fins i tot un de Bangladesh, i que es dedicaven a imitar sense cap mena de vergonya el so Motown que arribava d'Amèrica. Per tant, els Foundations eren uns imitadors, però la cançó és tan polida. És de l'any 67. Va ser número 2 a les llistes d'èxit del seu moment i aguanta perfectament el pas del temps. De fet, és una cançó deliciosa i amb ella us desig un feliç cap de setmana.
Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio. Surt de casa!
Ara, ja és divendres. Si avui no surts de casa, ja malament, eh? Vinga, anem a fer-te algunes propostes. A Mallorca avui podem anar, per exemple, en el concert d'una gent que entrevistàvem fa un dia o dos. Són els mallorquins Zulu Zulu.
Serà a la sala des Gremi, a Palma, avui a partir de les 9 de la nit. Podrem veure aquest grup tan especial interpretant les cançons del que va ser el seu primer àlbum, Defensa Zebra, a més d'escoltar cançons del que serà el seu nou disc.
I a Menorca, aquest divendres tenim més música, seran el Claustre de Maó amb Muchachito i Joan Garriga.
Dins la programació d'estiu a la terrassa de concerts del Claustre del Carme, a Maó, tindrem aquest concert, com diuen Joan Garriga i Muchachito, a partir de les 9 de la nit.
Units per primera vegada. I a Formentera tindrem cine amb sa darrera pel·li de Fernando Trueba, El olvido que seremos.
Enseñar, he enseñado bien poco. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad.
Serà a la Sala de Cultura de Sant Francesc a partir de les 9 de la nit i pel·lícula protagonitzada, les sentíem, per Javier Cámara.
Que no pareix Javier Cámara.
No pareix. Narra la història d'un home bo, el metge colombià Héctor Abad Gómez, carismàtic líder social i home de família, un destacat metge i activista pels drets humans al Medellín polaritzat i violent dels anys 70.
Todas las bacterias recogidas durante el día. Tú y yo sabemos que si Dios de verdad.
Home, hem pensat que per contrarrestar tant de bon rotllisme anàvem a posar aquesta cosa dels anys 60 de Jefferson Airplane, que es titula White Rabbit, i que és una enorme injecció de psicodèlia. Amb ella arribarem a la nostra primera pausa publicitària.
One pill makes you larger, and one pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell them a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Això va ser sintonia de la Volta Ciclista a Espanya, no sé quin any. Feia moltíssim de temps. I de ciclisme anem a parlar. Amb una història que ens arriba de Formentera i que així d'entrada jo crec que és bastant atractiva. Anem a parlar amb el nostre company de Formentera ja de seguida. Bernat Masferrer, molt bon dia.
Molt bon dia. El ciclista formenterer Agustín Moya va guanyar ara farà 2 setmanes el Campionat Balear de Cross Country Marathon en categoria Master 60, que se celebrà el passat 30 de maig a Manacor. Una prova que comptava amb 244 inscrits i un recorregut de 60 quilòmetres i uns 1.200 metres de desnivell acumulat. L'Agustín ens va explicar que viatjava a Mallorca sense cap expectativa. Anava a veure què sortia, a fer la meva cursa. I, en fi, la va acabar guanyant. Però aquesta és una història que us volem contar Doncs que té més ets i uts. Molt bon dia, Agustín.
Hola, bon dia, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
Gràcies a vosaltres.
Agustín, escolta, anem 11 anys enrere. Com era el teu dia a dia? Treballaves i què més feies? 11 anys enrere,
la meva vida era fer feina i família i feina i família, res més. Vull dir, no era altre que, bueno, intentar, diguem, d'alguna manera mantenir l'empresa que tenia i que tenc actualment amb un estat important i treballar a fer feina cada dia.
I llavors fa 10 anys un dia dius, mira, hi ha una cosa que ni diuen esport, potser ho provo, no?
Bueno, tot pot ser arrel de... Jo som diabètic i, bueno, entonces què passa? Que jo no creia molt en aquesta malaltia, però el metge que me tractava va dir, Agustí, que agafa tot en sèrio. Diu, perquè això de bo en su temps i quan més edat tengues tindràs problemes, no? Per tant, ha que començar a fer exercici, sí o sí, a part del tractament que te posaré, has de fer exercici. I d'ahir va començar tot.
I amb què vas començar? Vas començar anant a caminar o de seguida vas agafar una bici?
No, vaig començar amb una bici d'aquelles que pesen, no sé, el que està escrit i més, vull dir, una bici normal i amb un company que, bueno, també anava bé pues, fer algo de bici i res, pocs quilòmetres, 15 o 20 quilòmetres ja quedava mort, vull dir, res.
I això, comences a trobar-li el gust i es converteix, doncs, en una rutina, en un vici, no?
Sí, inicialment parecia que era, per jo era dur anar en bicicleta perquè, clar, no estàs acostumat i fes rutes petites i te cansaves i tal, però després, bueno, cada dia anava millor, és a dir, i per cada dia m'agradava més sortir, també vaig donar-me compte que tampoc era, la vida no era tot fer feina, i entonces vaig començar a desconnectar en algun moment d'algun dia i, bueno, pues era sempre pues, el gusanillo d'agafar la bici, hasta que, bueno, vaig començar a anar a grups un poc més ja d'alto nivell i també vaig canviar la bici ja, en fi, em va picar el gusanillo d'anar amb bici.
Amb l'esport van venir canvis en el teu dia a dia? No sé si fumaves o si vas deixar doncs, de prendre, jo què sé, doncs, més canyes, un canvi d'alimentació... Va haver-hi un canvi radical en la teva vida, en el teu dia a dia?
Sí, degut a el que he dit anteriorment de ser diabètic, bé, evidentment estàs obligat a fer exercici, però també a cuidar molt l'alimentació. És fonamental. Són dos components que van junts. Per tant, vull dir, sí, jo el que he fet era pues, començar a deixar... tema de aliments que no me convenien i, bueno, així a poc pues, anar perdent quilos, perquè jo pesava 94 quilos, no t'ho perdis.
Però si estàs fet un figurín ara, si estàs fet una llima.
Ara sí, però voy a ser, ho he perdut tot sense cap dieta, simplement és canviar els hàbits d'alimentar-me i ser exercici, claro.
Ara deus posar 72, 71...
No, encara som una persona pesada. 75, 76, ahí está.
Però tot múscul.
Bueno, pareix que sí, perquè ara si me mira molta ja me diu, oi, que no manges o què? Pues sí manx, el que passa que és diferent.
Molt bé. Escolta, llavors, comences a anar a alguna competició o ja només a sortir a altres bandes amb aquests grups de més nivell però sense competir?
Inicialment sempre... A veure, per competir has d'estar a un nivell un poc mitjan alt, no? Entonces, clar, inicialment jo m'anava m'ajuntava amb gent que aquí, bueno, aquí sobretot en els clubs esportius Palmador, hi ha gent d'un nivell important i la manera de millorar és juntar-te amb aquesta gent, que treballen atesant i un dia pues, aguantes, no sé, 10 quilòmetres, un altre dia 40 i hasta que pots aguantar amb ells, és el teu, sobretot el nivell que tengues, i així, pues, poc a poc, ja te fas la idea de competir. I jo m'agrada competir molt, perquè a mi el competir és el millor entrenament que puc tenir. Perquè jo, sincerament, no tinc ni entrenador, ni tinc fisio, ni... O sea, jo soc una persona que no faig un entrenament específic ni disciplinari, no. Jo surto amb amics, amb gent... I el que surt aquell dia és el que faig. Faré més o faré menys, més fort o més moll, però al final...
Surts a pedalar.
Sí, home, sincerament, ara intent també, pues, bueno, quan tens trialeres i tens bardes i coses d'aquestes, ja la fas en un altre nivell també, Claro, per posar-te un poc fort, en forma, perquè si no, quan te vas a per allà fora a competir, evidentment no aguantes.
Comencen a anar a competicions no només a Balears, sinó també a la península, i entre altres coses has guanyat 3 voltes a Eivissa i la Titan Desert. Què és això, la Titan Desert? Pareix com molt provocador.
Bueno, la volta a Eivissa és un company, sempre per ella, no? En Toni Ferrer, de Sant Hilari, vale? Hem fet 5 o 6 voltes junts per parelles i 3 d'elles ens han guanyat. Sempre en la nostra categoria, eh? Vull dir, quan era Master 50, vale? I la Titan Desert, bueno, allí és aconseguir la finisher, vull dir, no vas a guanyar, perquè allí per guanyar jo he de tenir molt, molt, molt de nivell i estar molt preparat. Però, bueno, són 6 etapes en el desert.
Vull dir. El desert del Marroc?
Sí. Del Marroc, totalment.
Uau, i feia una miqueta de caloreta o no?
Sí, n'hi havia dies de 40, 45 graus, i sí, depèn en hores puntes, així migdia i tal, era fort, fort, fort. I molta hidratació, vull dir.
Ja ho veieu, mai és tard per un canvi d'hàbits i, en fi, i amb més de 60 anys, o en aquest cas amb 50, doncs pots canviar tot una vida, doncs uns hàbits per uns altres saludables, i a més de 60 pots anar a una competició i guanyar-la. Com et vas quedar quan vas veure que arribaves primer?
Bueno, no és Ebresta, que van començar anomenant Spodin, tercer, segon, i bueno, jo pensava, bueno, pues aquí no han fet res, perquè evidentment no coneixes a ningú, no coneixes els rivals, perquè vas una cosa nova, campionat de Balears i tal, la gent de Mallorca no la conec, de Manacor, i però bé, el meu company va dir, crec que has fet primer bé, i això, diu, m'apareix que aquest que ha fet segon ha arribat després que tu, per tant, tu has fet primer, diu, bueno, escolta, espera, anant per pas, no? I evidentment...
Un misteri tot, eh?
Sí, 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 sí. El que passa que, bueno, pues sí, llavors van dejar d'unos 12 segons, això, van anomenar el meu nom, Agustín Moya, i, bueno, sincerament va ser molt, molt, molt... una cosa especial, no? Vull dir que...
Motiu, no?
Sí, sí, sí. Motiva molt, vull dir que és... ajuda molt a seguir, no?
Déu-n'hi-do, ara mateix el nivell del ciclisme de Formentera, ja sigui rodat i de muntanya, el grup esportiu Espalmador, Déu-n'hi-do, quina fornada de gent de totes les edats, perquè n'hi ha boixos que amb 10 anys ja estan en bici i gent com tu, doncs, majors que també ho feu, no?
Hi ha un bon nivell, sincerament. Hi ha un bon nivell en el club esportiu Espalmador, n'hi ha un bon nivell, ara n'hi ha uns quants, diria que uns 10-15 persones que van a un nivell important. De fet, quan van a, també surten aquí a Eivissa a córrer i tal, no queden de res, no. Estan ahí en el top 10, vull dir que...
Què té Formentera per fer bici? Dius, bici de muntanya, no? La BTT. I aquí no hi ha muntanya gairebé, menys algunes tarteres i algunes trialeres allà a la Mola, però que té molts de camins, no? No te l'acabes, no?
En BTT és molt divertida i Formentera és atractiva perquè, a més, pareix que no, però vull dir, te pots posar tranquil·lament 4 o 5 hores que, fent pulles baixes i te vas a zona de la Mola, vull dir, amb un munt de sendes, camins i trialeres i tal, que pots passar perfectament un matí per allà i no t'acabaràs, sincerament. I la zona Escap, que és una altra, és un poc més varietat, més pla i tal, però que també, si vols, també hi ha zones que són estupendes per fer aquest deport. Carretera, no. Carretera ja és molt monòtona, vull dir, te canses d'anar a la Mola, a Escap, i al final per fer 100 quilòmetres, 120 quilòmetres, has de repetir 2 voltes la ruta, si no ho fas.
Agustín, que ningú et tregui la bici, no? Ja ara ja no te la poden treure. Ara ja no vas amb una bici que pesava 120 quilos, no? Ara ja t'has gastat uns suets més, no?
Sí. Ara ja, bueno, com a professional, no ho som, però bueno, per anar en la bici, pues, duc una bici que realment és molt lleugera, és molt ràpida i d'alguna manera, pues, clar, t'ajuda un poc a fer coses que amb una bici normal no faries, no? És que si no dus una màquina, oblida-te'n, sincerament. Claro, val sous, però bueno, al final els sous, cada un se'ls gasta en coses diferents, vull dir.
I tant, faltaria més. Escolta, Agustín, la bici fins que ja no puguis caminar, no? O sigui, no podràs caminar, ni has amb el bastó i encara ni has amb bici, no?
Sí, jo que et deia en broma que 100 no, perquè eren molts, però quizás 99, quizás sí. Vull dir que al final jo la bici... Avui, el dia que no faig bici, me falta alguna cosa, curiosament.
Lògicament ja està absolutament imbrincada en el teu dia a dia.
Sí, a més és que em va molt bé per ser diabètic, va molt bé perquè tot el que fas d'exercici, pues, ho restes en medicació i coses d'aquestes.
Ja veieu, l'Agustí Molla no havia fet esport en sa vida fa 10 anys i ara ja guanya campionats balears. Moltíssimes gràcies i que passis molt bon dia.
Gràcies a tu, Bernat. Gràcies.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera.
Això són Anegats, el grup mallorquí Anegats, amb el seu disc Retorn. L'hem estat escoltant tota aquesta setmana al primer vol a Formentera perquè és el disc de la setmana en el nostre programa. És un disc que arribarà en dos parts. La primera ja ha sortit publicada, amb 6 cançons, i la següent part d'aquest disc que haurem d'esperar que passi l'estiu, en octubre. Bé, anem a sentir-los una mica més i per darrera vegada, Anegats, de l'àlbum Retorn. Aquesta cançó es diu Calma.
Imagina que quan comença a somiar m'adona't sa mà. És quan tot queda en calma. Pedra dins la mà serà serenada l'endemà. Quin sentit té eternitzar un final sense final?
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
The object is for you to kill everything coming at you and to avoid being killed.
And you will die.
Ready Player 3.
Molt bé, deixem les entrevistes, la música, totes aquestes coses tan intel·lectuals. I anem a dedicar-nos a una activitat intel·lectualment encara més superior. Sergi Torres, bon dia. T'he deixat així pista per veure què deies.
És que has dit intel·lectual i no sé, m'has tret molt del joc i no em dona per contestar.
Pablo Morganti, bon dia.
Ei.
Molt bé, anem a parlar de videojocs.
Unga.
Sergi Torres.
Bueno, en realitat, avui no portem ningú...
Escolta, avui hauria d'haver-hi algun anunci espectacular o mos guardam encara?
Mos guardam perquè, en realitat, s'estrès, que com sabeu, sí, duc parlant d'això pues, tots anys perquè no tinc altra cosa de què parlar.
De s'estrès.
Sí, sí.
De s'estrès.
És que és literal. Que, a més, la cosa serà així, sortirà tot. Estiré una setmana i diguem, uah, L3, quina meravella, i després una altra vegada, oh, és que no hi ha juegos, és que tal, i tornaré a estar plorant, sí, programa. Pues, sí, tenim coses, però les anem a agrupar igual entre companyies o entre consoles, ja mirant com ho fem quan tinguem més informació, perquè estan fent molts denuncis aquests dies i hi haurà que pensar-s'ho bé.
Molt
però
bé.
Bueno, si voleu, començar amb caquetes...
Comença a disparar.
Sí, amb caquetes d'aquestes indies, que justament tirs tenim en aquest joc, que és Elderhand.
Molt bé, estic llegint aquí l'eslògan de Elderhand. No tengas miedo, tu precisión y posicionamiento mejorará a medida que encuentras tu estilo de combate. És un eslògan típic de joc cabron.
Jo estava pensant en una orgia antes de començar.
Sí, o sigui, també aquesta hora d'esmortir.
Són les instruccions que et trobaries, dic jo.
No.
Sí, és un joc cabron. O sigui, sí. Està inspirat pels jocs més cabrons del gènere. O sigui, inspirat en Dark Souls, en Hollow Knight, en tota aquesta pesca. Parlant dels típics Metroidvanias, que venen a ser aquells jocs que hem parlat més d'una vegada, en 2D, inspirats en Castlevania i Metroid, que tu vas avançant per una pantalla, destruint tot el que trobes, amb diferents armes i poders que vas trobant, i millorant el teu personatge. Té bona pinta, és indie, amb totes les papeletes que té un indi, és a dir, en gràfics d'aquestos pixel art, amb un de l'antiga, i etcètera, etcètera, però té molt bona pinta. Sortirà per PC i consoles, encara per especificar, en 2022. Un joc que jo personalment recomano perquè soc bastant fan del gènere.
Molt bé. Una recomanació personal. Més coses. Un altre videojoc que en aquest cas es diu Monarch?
Correcte. Passam de joc tipus Castlevania a típic joc de japonès de combat per torns. En aquest cas, Monarch.
La música està molt bé, que és un RPG escolar que llegeix aquí en el teu guió.
RPG escolar, simplement la vieja usanza, de la vieja escuela.
Ah, old school, perfecte.
Sí,
old school.
Sí, ho ha ficat així perquè era una manera que tenen de dir-ho alguns gamers que no en saben gaire, però bueno, he imitat la seva jerga. RPG tradicional de tota la vida, joc japonès. És Final Fantasy, és Dragon Quest, tots aquests. Vale, pues què tenim davant? Hem parlat més d'una vegada aquí de la saga Shin Megami Tensei, perquè just acaba de sortir-ne un nou per Switch i Play 4. També hem parlat alguna volta de la saga Persona, que també és dels mateixos productors, Atlus. Pues bé, ara trauran Monarch. Monarch està fet pels creadors de Shin Megami Tensei i ve a ser un RPG de l'antiga escola que aquesta vegada t'ho fiques amb una escola. No sé si ho sabeu, però els japonesos tenen tot un misticisme i totes unes mogudes al redor de com funcionen les escoles, el consejo estudiantil i totes aquestes merdes. Pues bueno, no, és veritat, eh?
O sigui que... És que, perdona, pare, és que hauríeu de veure el guió que em passa aquest home, que posa, literalment posa: la història segueix el True Student Council. Obri parèntesis. Gilipollada japonesa.
És que és
tanca
això.
Parèntesis.
És que és literal.
Què pensaran a Maitane Paez de sa secció Otaku Nights quan senti això? No ho pareix, però estan parlant d'un videojoc que es diu Monarch.
Sí, Monarch, i tu estàs a l'escola i te formes part... Ets el vicepresident d'aquesta cosa. És True, el verdadero consejo estudiantil. Sí. I no preguntis com, però el que vos dedicau és a lluitar contra amenaces paranormals que ataquen a l'escola. Sí, sí, en la saga Shin Megami Tensei, que és en el que més inspirat estàs com un spin-off, tu el que fas és lluitar contra dimonis amb altres dimonis que has capturat i entrenes com a Pokémons. Bé, és així.
Pokémons del mal.
Sí, és així. ¿Vale? I entonces, pues, aquest joc portarà aquest concepte Play 5, Play 4 i Switch a Japó, almenys, el 14 d'octubre. Ja veurem si això surt de Japó.
Nosaltres m'ho enrenem, però té molt bona pinta. I acabam amb un joc que es diu Palworld.
Aquest sí.
Aquest sí. Aquest mola.
Aquest és el sueño americano.
Vinga, va, anem amb ell.
Agafa Pokémon. Fica-li pistoles.
Una altra vegada?
Sí. Seguim amb els Pokémon. No, però aquest és el Pokémon, definitiu. Això és Pokémon millor que Pokémon.
Ah, vale.
Això és el verdader
Pokémon. No és Pokémon, però es pareix.
És un calco, vale? Pues agafes Pokémon, fiques pistoles, explotació laboral, canibalisme, peta, ho mires amb mentalitat pepera, és a dir, no és il·legal si no m'agafen, pam, te surt aquest joc. Lo de no és il·legal si no m'agafen, literalment ho han dit els productors del joc. O sigui, en plan, és com l'estan promocionant. T'ho jurc, no és conya. O sigui, el joc m'ho fica amb un món així de...
Escolta, això és japonès o què és? No, això és americà.
Això, la veritat, no sé qui és l'estudi que està darrere, o sigui, no el conec d'abans.
Però si digues l'estudi americano, o sigui que...
Cony, li fiques armes? Pokémon amb armes,
clar,
tio.
I sí, això sí. De si no me pillan no és...
Això és com molt espanyol, eh?
No, espanyol no és. O sigui, no et sé dir... O sigui, no.
Si no m'ha pillat no és il·legal, és molt espanyol.
Això sí, però vull dir-te que el joc no és espanyol, en aquest sentit. Que no sé qui no conec en l'estudi, però és que quan ho han anunciat i tothom està flipant amb aquesta cosa. És que,
quan sortirà?
Això, pues, sortirà en 2022, però és que teniu que veure el tràiler. En su tràiler, literalment, es veu com tu agafes un Pokémon i el tires d'escut contra les bales. T'estan disparant amb... No, t'ho juro, que és així. O inclús es veu una fàbrica on tens en cadena, tipus Luces de la Ciutat, d'en Chaplin, està allí en cadena treballant. Pues això, però els Pokémon aquests fent armes, fent metralletes. I en su lloc, pues... te planteja aquest escenari en què estàs un món tipus Pokémon total, però literalment és una mescla de gràfics entre Pokémon, Estel de Nou i aquestos de món obert, Genshin Impact, i tu vas allí muntat en el teu Pokémon, en el teu metralladora, disparant a gent que també te dispara, mentre te conten en su tràiler que tindràs que sobreviure en aquest món hostil, que també tindrà molta importància en mecàniques de supervivència, en plan de que tindràs que menjar i tot això, i que pot arribar el moment en què te tinguis que menjar els teus Pokémon, els teus pals.
Perquè tu ets un humà. Tu ets un humà.
I tens les teves necessitats, i si arribes a estar tan fotut que tens que menjar i no tens altra cosa, te tindràs que menjar...
Te menges els teus propis Pokémon, te menges en Pikachu.
Te menges el teu Pikachu, correcte. Això és el que m'ho està plantejant aquest joc. O sigui, jo ho he vist, teniu que veure el puta tràiler.
I clar,
és increïble.
Això t'ho t'ha encantat.
Ja m'ha deixat loquíssim. O sigui,
alguna cosa més per dir? O passam...
Compreu-vos tots. O sigui, no
compreu-vos quan surti.
És Pokémon, com tindria que ser. És que, a més, te l'estan publicitant com el dilema moral que, i ètic que comporta el joc. El tema d'explotar els Pokémon, de fer-los servir d'escuts un Pokémon. Sí. És una locura, m'encanta.
Molt bé. És com si Nintendo hagués perdut sa moral, però no és un joc de Nintendo, eh?
Per PC.
Aclarim-ho. Per PC.
Per Steam, 2022,
i per PC només.
Només plataformes confirmades.
Molt bé. Pablo Morganti, anem amb els llançaments de videojocs, videojocs que ja pots jugar.
Vinga, va, pues comencem amb... No té res que veure amb Pokémon.
No?
Comencem amb un joc que es diu... Que és la seqüela del Chivalry 1, i es diu... En una alarde d'originalitat, sí. Chivalry 2.
No me diguis.
For every warrior there comes a time when a moment... Bé, són bàsicament gent molt cabrejada, no? Com sí. Podem veure al tràiler. I és un hack and slash, o sigui, de pigar així, pigar tortes amb armes.
Sí.
En primera o tercera persona, pots jugar com vulguis. Ambientat en el període medieval europeu, així.
Molt
genèric, vale? Sí. Armadures, espases, cavalls, arcs i fletxes, i bé, de tot. I tindrem a la nostra disposició tota mena d'equipament medieval, pues també tindrem catapultes, aquestes coses que agraden tant, no? I participarem en batalles en castells i altres escenaris com aldees, com camps, així, com places de mercat, jo què sé, qualsevol cosa, no? Els combats són simples i tècnics, no hi ha fantasmades, ni cops especials, ni res d'això. Només bloquejos, cops verticals, horitzontals i molts, molts, molts de desmembraments. Fins i tot pots agafar el braç del teu oponent i utilitzar-ho com a arma.
Però escolta, jo, o sigui... jo que som de saber escola, jo agraeix que no hi hagi tant de botonet per a mi.
Clar, que sigui, que mira, tres cops simples i depèn de l'arma, pega d'una manera o una altra i ja
sí,
està.
Sí, sí, sí.
Jo us tinc que dir
I,
que...
I decapitacions, desmembraments...
Sí.
I tres cops si estàs mort, vull dir, tampoc és una cosa...
Jo, si m'ho prometeu, faré una, pequeña, una petita resenya, perquè sí? Jo d'aquest joc n'he parlat ja més d'una vegada.
Sí, has parlat.
Sí,
i del Morja ho van parlar
també. Sí, però sobretot jo vaig jugar en un i crec que inclús vaig fer una resenya allà per 2017, quan hi havia virus i aquestes coses. Joc absurdament disfrutable,
sí.
Té certes limitacions tècniques i tal, sobretot el primer, que era bastant més antic, però era tan condemnadament divertit. O sigui, i lo de que no té un... que no és tan tècnic i tal, no hi ha taxes especials, és veritat, però tu tindries que veure com es movia la gent online.
No, ja sé, vam parlar d'això.
Tindries que veure-los bailar.
Quan vam parlar del Morhau,
vaig parlar
és
jo
com la seqüela...
Sí, perquè és molt paregut.
De que feien aquell 360, cosa rara.
Sí, que veies així, tio, així, molts moviments, així com la danza del vientre, molt estranya, i te picaven per darrere, inexplicable.
Sí.
Però jo m'encantava, i sobretot jugant amb equip, matant el meu company, oh, era tan divertit.
Aquesta física ragdoll, no?
Sí.
Anem avançant, que se mos acaba el temps, el Lots.
Meravella.
El Lots està més polit.
Sí.
Bé, la segona cosa que podem comprar, o ara, podem comprar un munt de coses, si voleu comprar pomes, podeu comprar pomes, però
de quant a
videojocs. Un joc que es diu Guilty Gear, que és d'una saga que es diu Guilty Gear, i es diu Guilty Gear Strive. And so begins at long last my world peace experiment. Asuka knew that Ino would pose a threat if she ever awakened, so he created... Bé, aquesta, com deien, la nova entrega d'aquesta saga de lluita que es diu Guilty Gear, que és una longeva sèrie de jocs amb estètica anime i cops molt fantàstics, res a veure amb l'altre joc, i personatges amb ropa impossible de posar en menys de 3 hores, perquè aquestes coses jo no me les explic. Es tracta d'un joc intens i frenètic amb gràfics híbrids d'en 2D i 3D. La veritat és que està molt polit, està molt guai, és com veure anime però en moviment, tot així molt cel-shading, molt polit.
Jo n'he jugat algun de
Guilty Gear. I... Ah, sí, has jugat algun?
Sí.
Bueno, és que
són
del 98, quan tu només tenies...
Sí, és igual.
És igual.
75 anys, no tenies per aquella època.
Exactament, 73.
Bé, en aquesta entrega serem testimonis de la conclusió de l'èpica història de la saga i del destí dels seus herois i villans. O sigui, és que la saga va començar el 98, com dèiem, i compta amb 25 jocs en total, o sigui, igual ja era hora d'acabar la història.
La veritat és que és impossible no haver jugat algun.
Sí, jo crec que sí, jo crec que encara que sigui de passada,
saps? De passada, l'has vist.
Com a detall, tinc que dir que és una saga de videojocs de lluita molt bona, ho diré molt ràpid.
És molt bona,
té molt bona consideració.
No recordo quin he jugat, però hi vaig jugar una temporada, estava molt bé.
L'he vist en moviment, és el joc de gràfics de 3D de combat que millor es veu de la història. O sigui, és un anime en moviment.
Sí, sí, sí.
I l'han simplificat perquè el lloc no era gaire accessible, perquè sigui, perquè quasi pugui jugar més gent, ¿vale? Perquè aquesta gent són els millors del gènere fent jocs de lluita, junt amb els de Street Fighter, eh?
I tenen que tenir una com una cantera de gent super pro, que si tu ets nou, deu ser impossible jugar.
Sí, sí, ho és, ho és impossible, és impossible.
Bé. És una recomanació bastant interessant, així d'entrada.
Sí, sí, sí.
I tancam la secció amb Ratchet & Clank, un altre clàssic.
Exacte, un altre clàssic que exclusiu de Play 5, aquest, que es diu Ratchet & Clank, Ratchet & Clank, una dimensió a part.
Ratchet & Clank, qué agradable sorpresa.
¿Qué es lo que quieres, Nefar?
M'encanta el doblatge.
Ratchet & Clank, sí, agradable sorpresa.
Típicos jocs per a tots el públic, superproducció. Està doblat, està doblat, clar. Mm. I ves, una nova entrega d'aquesta benvolguda i longeva saga d'acció i plataformes en tercera persona, de Sony exclusiu, però ja diem que és de Play 5 només. Ratchet és un Lombax, que és una mena de Lynx antropomòrfic, és un furri, d'un planeta llunyà i d'una galàxia més llunyana encara. O sigui, res que veure amb Star Wars, però bé. És el personatge, és el personatge principal, però en aquesta entrega podrem encontrar també més el petit robot metàl·lic que l'acompanya, que és Clank, que era com més passiu als altres jocs, era una excusa per utilitzar habilitats i coses, i una Lombax anomenada Rivet, o sigui que també tenim una protagonista, coprotagonista femenina.
Sí, femenina.
La història es centra en viatges interdimensionals i temporals per diversos mons, tot per salvar l'univers del malvat pla del Doctor Nefarious. Clar, si et dius Doctor Nefarious... O sigui, no cerques la cura de la Covid,
no,
cerques destruir coses.
Sí, sí, sí.
Vull dir, és que amenaça d'enganyar...
El Nobel de la Pau no te'l donaran, diguem-te
Nefarious. No, ni de literatura ni res. I amenaça d'enganyar l'estructura de l'espai i el temps. Vull dir,
el
tio va directament a la realitat.
Era el Doctor Nefarious.
El Doctor Nefarious.
Un petit apunt d'aquest joc. Ha sortit molt bé, segons les crítiques, o sigui, un dels primers jocs que realment mostra les capacitats de la nova generació. I fins aquí.
Molt bé. Alots, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Hala, fins a la setmana que ve. Adéu.
Bona setmana.
Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Això són Queen Dragon Attack, segurament una de les millors, però menys punxades, menys programades cançons de la banda britànica. Amb aquest atac de la drac arribarem a la nostra següent pausa, però no te'n vagis, que tornem de seguida.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Anem a canviar d'assumpte per tancar el nostre programa d'avui i anem a parlar, bé, anem a parlar d'un barri en concret, però en general també de Palma i de la situació que s'està visquent aquests dies de botellons, de festes en el carrer, etc etc. I bé, un dels barris que més pareix que està patint aquestes situacions i més està patint aquests dies el retorn de l'activitat en els carrers és el barri de Santa Caterina, a Palma. Estan parlant d'un barri popular en el centre de Palma que té moltíssimes terrasses, moltíssims restaurants i bars. S'ha acabat, òbviament, tot el que eren les restriccions I anem a parlar amb l'associació de veïns del barri cívic de Santa Catalina, perquè ells consideren que el seu barri s'està... està degenerant-se bastant de pressa. Anem a parlar amb una representant, amb una portaveu d'aquesta associació, que és Marilén. Molt bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé, moltes gràcies per donar-me veu.
Molt bon dia. Marilén, quina és la situació en el barri de Santa Catalina, ara que, bé, ja sabem que ja no hi ha les restriccions que hi havia, encara n'hi ha alguna, però el Tribunal Suprem ha dit que es, bé, les restriccions que volia posar el govern balear no són vàlides. Com ha quedat el tema? La gent s'ha llançat en els carrers?
Sí, ara la gent surt molt perquè tenia ganes de retrobar-se, i el que ha canviat és que el permetre que bars i restaurants que abans no tenien terrassa, ara els han permès ocupar els llocs on aparcaven els cotxes, i clar, ha augmentat encara més l'ocupació de terrasses al carrer a la nostra barriada.
Mm. De manera substancial. De manera... bastant, ha augmentat,
sí,
molt, bastant.
Molt, molt. Sobretot perquè el nostre barri són carrers molt estrets. I llavors, hi havia, per exemple, el carrer Porciana, el carrer Soler, el carrer Pou, on no hi havia cap terrassa, ni una. Tots els locals tenien només l'interior, de sempre. I ara tots aquests locals tenen aquesta terrassa exterior. A les carrers tan estrets, el renou es notarà molt, perquè fins ara només podien obrir les 10, i a partir d'ara fins a les 12.
Penseu que aquesta decisió de permetre que posin taules en el carrer, bars i restaurants que abans no les tenien, s'hauria de fer endarrere? I heu contactat amb l'Ajuntament, amb Cort, amb l'Ajuntament de Palma, perquè comenci a fer endarrere aquesta mesura o no?
Encara no ens hi hem posat amb ells, però sí que ens han dit que això se permetrà fins al setembre. Com que són uns moments difícils, pues, i la decisió era únicament de l'Ajuntament, i han dit això. El que esperam és que a partir del setembre totes aquestes terrasses que fins ara eren inexistents, o continuïn siguent. És a dir, que tornem a la situació abans del Covid, perquè hem de tenir en compte que tot això perjudica els locals que no tenen terrassa, que també han patit igualment la situació Covid, igual que els altres, i amb desavantatge.
Marilén, responsable, portaveu de l'Associació de Veïns Barri Cívic de Santa Catalina. Aquests dies venim parlant en aquest programa i en molts altres bé de problemes de botellón. En el barri de Santa Catalina n'hi ha hagut de problemes d'aquest tipus?
Sí, 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 sí. I és que aquests dies han rebut més noves trucades de gent que no coneixíem, que s'ha posat en contacte amb nosaltres, perquè s'adona aquest fenomen a molts de llocs tranquils del barri, on té una petita plaça, on té unes escales, pues, la gent va allà a fer botellot. I quan la policia, o fins i tot carrers com Sant Magí, que són molt transitats, la gent consumeix dreta en els carrers, i quan hi passa la policia per dispersar-los, l'únic que fan és desplaçar-se a un altre lloc.
Es mouen.
Però no es dispersen, saps? Es mouen. Clar, llavors aquesta gent fan molt de soroll.
Els restauradors, bars, soci nocturn, diuen que la solució seria que els deixessin obrir ells més tard i així la gent tindria un lloc on anar. Creus que aquesta seria la solució?
No, no, perquè, per exemple, els restauradors ni tan sols controlen el soroll que fa la gent quan està a les seves terrasses, eh? Els crits, que cantin, no ho controlen. I això tampoc seria la solució, perquè està prohibit sempre i en tot moment, això. I aquest fenomen és abans Covid. O sigui, nosaltres pensam que la solució ve per unes actuacions de la policia local que siguin contundents i que acabi amb aquest problema, que perquè si no se va cronificant i el que nosaltres dèiem, aquest barri acabarà com Magalluf, ja du el camí bastant de tenir aquest ambient.
Marilén, quin és l'ambient en el barri? Vull dir, hi ha pau i concòrdia en els restaurants, entre els veïns, perquè, per exemple, sabem que hi ha dues associacions de veïns en el barri.
Sí.
Sateu i una altra.
Sí, una altra que normalment sol apoiar els restauradors i les terrasses. Per exemple, tenen unes samarretes que diuen les terrasses és vida. Nosaltres no compartim del tot aquestes afirmacions, perquè pensam que hi ha d'haver un respecte cap als residents. No oblidem que és un barri residencial i el que no entenem és per què un local de restauració obligatòriament ha de tenir la conseqüència de renou. Això se podria evitar. I ha de ser la voluntat dels restauradors. I vostè ha parlat d'un problema molt important, que és el deteriorament de la convivència. Perquè els residents, al no sentir-se respectats en quant a que les terrasses controlin el renou que fan els qui les utilitzen, pues això deteriora moltíssim la comunicació.
La convivència. Podríem dir que Santa Catalina és un barri polaritzat, aquesta paraula que ara està tan de moda.
Bé, hem de tenir en compte que no tots els locals molesten de la mateixa manera. N'hi ha moltíssims, per exemple, que només obrin de dia als voltants del mercat, i aquests pues, no molesten perquè el renou no és tan fort i sobretot és a unes hores de dia que no te molesten en el descans nocturn, sap? Llavors diríem que és un sector molt concret que tanquen molt tard a la nit i permeten aquesta gent que després circula d'un local a un altre de nit fent renou i no permeten dormir en els residents.
Marilén, per tancar l'entrevista, heu parlat d'escenes de botellot, aquest cap de setmana passat. No sé si entre setmanes s'han produït aquestes escenes i si penseu que es tornaran a produir el pròxim cap de setmana.
Sí, segur, perquè si ja fa anys que se produeixen, i això per testimonis que ens han arribat aquesta setmana passada de gent que s'ha posat en contacte amb nosaltres, no? Se tornaran a produir perquè ja abans del confinament ja se produïen. Concretament, per exemple, en el carrer Queiglas, unes escales que baixen cap a una plaça on hi ha un poliesportiu que és de l'Ajuntament, sí. Allà ja fa anys que ens han dit que se produeix botellot, que, per exemple, una noia que és estudianta, pues, si vol estudiar se n'ha d'anar a la biblioteca, no? Perquè no pot, del soroll, de la música que posen dels mòbils i tot això. O sigui, és molt greu el que està passant.
Marilén, esperem que es resolgui. Moltes gràcies, Marilén, portaveu de l'Associació de Veïns del Barri Cívic de Santa Catalina. Gràcies, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Primer vol a Formentera. Cafeïna de la bona. L'hora del gall.
M'ho queda algun minutet per sentir el nostre gall. I bé, avui és la nostra hora d'esgall. Obrim plana d'informació internacional per viatjar a la Gran Bretanya. Bé,
Estudiants de postgrau d'Oxford han retirat una foto de la reina Isabel per ser part del llegat colonial de la Gran Bretanya. Un grup d'estudiants d'un doctorat han votat democràticament retirar de la paret de la sala de la seva sala de reunions una fotografia de 1952 de la reina Isabel II. I han executat la decisió. La Universitat d'Oxford és una, recordem, de les més antigues, prestigioses i britàniques del món.
Molt britànica. Idò, per què l'han retirat? Per sa suposada vinculació de sa monarquia britànica amb el fosc passat colonial de la Gran Bretanya. Un fosc passat que, en realitat, comparteix amb qualsevol altre imperi colonial. Vivim temps convulsos, molt polaritzats i, si em permeteu l'expressió, una mica estúpids. Mentre uns britànics volen, voten a favor del Brexit nostàlgics justament del seu passat imperial, altres britànics despengen fotos de sa reina. La millor part de la premsa britànica ha reaccionat amb ira davant d'aquesta acció dels estudiants que han considerat un insult.
Els estudiants crítics retreuen a la monarquia haver tolerat les matances a l'Índia o la massacre dels Mau Mau a Kènia i altres episodis del passat imperi britànic no gaire gloriosos. Gràcies a una notícia de La Vanguardia hem sabut també que en un lloc tan monàrquic com és la Gran Bretanya es calcula que hi ha un 30% de republicans. És un percentatge important, tot i que no tenen res a fer mentre el restant 70% siguin tan fidels a la monarquia com han demostrat ser.
De moment, el nostre gall d'avui se l'emporten aquests estudiants britànics. Per què? No perquè creguem que tot el passat s'hauria de revisar des del punt de vista de la moral actual, sinó perquè varen decidir votar per treure de la paret una foto d'una senyora que no ha votat mai ningú. Senyores, senyors, deixam aquí, us deixam amb sa companyia d'Informatius Matí, d'IB3 Ràdio. Molt bon cap de setmana, molt bon dia. Recordeu que tornarem els dilluns a partir de les 6 per despertar-vos aquí a IB3 Ràdio.